Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Molt bona tarda, benvinguts, estrenem setmana, benvinguts al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies més destacades d'aquest dilluns, 21 de gener. A les vies de 7:45 tenim el Mario Ramírez i a la redacció i producció Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
Sara, molt bona setmana.
Oi, tu igualment.
Gràcies. Què et sembla si recordem als nostres oients que ens poden seguir també per Ràdio La Carta, per internet, per la web de www.radiocel.cat? Ja ho he dit, però tu ho torno a recordar.
Jo ho torno a repetir per tots aquells que no s'hi hagin quedat. Doncs www.radiocel.cat, ens podeu seguir en directe o bé a Ràdio A La Carta, al programa 7:45 i també al Facebook.
Per tant, ens poden seguir a les xarxes socials, tant Twitter com Facebook.
Exacte, i a part poden deixar comentaris o ens poden preguntar el que vulguin.
El que vulguin. Sara, això ho has deixat molt obert.
Bé, no sé, a veure, ja respondrem el que ens preguntin.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb el Miquel Fernández, ell és de Barcelona, té 56 anys, va estudiar ATS, fisioteràpia i també és tècnic en prevenció de riscos i ha acabat fa poc un màster de SADE en gestió i direcció pública. És president de l'associació Selva Camerún i també responsable de relacions laborals de gerència de prevenció de seguretat i mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les seves aficions hi troba l'espanyol i xerrar amb els seus amics i es defineix com una persona progressista, implicada socialment i optimista.
Bona tarda.
Bona tarda, Miquel.
Miquel, tu què li preguntaries a la Sara si tinguessis possibilitat d'escriure'ns al Facebook o al Twitter?
Bueno, jo li preguntaria alguna vegada que es mullés més amb algunes de les informacions amb les que ens explica, però que ella no diu la seva opinió.
Clar, la Sara fa la periodista.
Jo soc objectiva, jo.
Explica la notícia.
Clar.
Sí, però em faria il·lusió saber ella què en pensa d'algunes coses.
Bueno, doncs ja te les diré en privat.
Bé, a la intimitat, deixem-ho aquí.
No sé jo pas.
Miquel Fernández, avui repassem les notícies amb el president de l'associació Selva Camerún, però abans la Sara ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Ha acabat finalment sense acord la nova reunió al Parlament per pactar el text de la declaració sobiranista que es votarà el dimecres a la cambra. Era la tercera vegada que CiU, Esquerra, el PSC, Iniciativa i la CUP es trobaven per acostar posicions, però finalment no ha estat possible consensuar el sol text. Per tant, tot apunta que la cambra aprovarà la resolució pactada per Convergència i els Republicans i també els ecosocialistes, que també tindrà un sí crític de la CUP. El PSC, per tant, en quedarà al marge. El president espanyol i líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, farà una auditoria externa i també una investigació interna sobre els comptes de la formació. És el que ha anunciat el comitè executiu que s'ha celebrat a la seu del carrer Gènova de Madrid, la seu del Partit Popular, amb una qüestió sobre la taula d'escàndol que ha provocat el cas Bárcenas de presumpta corrupció que implicaria els càrrecs del Partit Popular. Com ja avançàvem, el president dels Estats Units, Barack Obama, ha pres possessió aquesta mateixa tarda del seu càrrec en una cerimònia en què hi han assistit 500.000 de persones. Obama ha iniciat el seu segon mandat amb una crida a la unitat del país per fer front als reptes econòmics i ha anunciat també més reformes per guanyar garanties socials per tots els ciutadans. A casa nostra, una vivenda de Pals va patir ahir a les 8 del vespre un altre assalt amb violència, el tercer en menys d'una setmana. Dos desconeguts van entrar per la força a la vivenda i van sorprendre una família belga que hi viu. Els assaltants van lligar el matrimoni i un fill seu i els van amenaçar amb una pistola elèctrica paralitzant perquè obrissin la porta. Avui ha entrat en vigor el nou model d'examen de conduir amb bona acceptació per part dels alumnes. La principal novetat és la prova pràctica, que és més llarga, dura 25 minuts i que inclou 10 minuts de conducció sense cap mena d'indicació per part de l'examinador. La teòrica, per la seva banda, amplia el nombre de preguntes possibles fins a 15.000. I en esports, en tennis, Fernando Verdasco i David Marrero acompanyaran els catalans Marcel Granollers i Marc López als quarts de final de dobles de l'Omen Austràlia. Als quarts de final, Djokovic, que defensa el títol, haurà de jugar contra el txec Tomas Berdych, cap de sèrie número 5. Andy Murray i Joe Wilfried Tsonga també han passat a quarts.
7:36. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs avui hem tingut un temps una mica de tot. Sol, neu i vent. Un front ha passat per Catalunya a primera hora del matí i ha arrossegat alguns núvols que han deixat plugims poc significatius durant la primera meitat del dia i nevades també cap als 800 metres. El sol s'ha imposat en algunes zones, això sí, acompanyat de fortes ratxes de vent. Temperatures més baixes avui, tant les mínimes com les màximes. Demà temps més fred i més insegur i no es descarta algun ruixat feble de neu a l'oest de la cota baixa. De cara als pròxims dies no acabarà de fer net i sembla que el dimecres el temps es podria complicar.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els intents d'eliminació de grups nacionals, ètnics, religiosos o lingüístics són delictes contra Déu i contra la humanitat, i els responsables d'aquests crims han de ser citats a respondre davant la justícia. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Dimarts a les 6 de la tarda i diumenges a les 11 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini de Miret Saladar, casa d'invitacions i recordatoris de bodes.
Aquest dimarts, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou intentarem aclarir què passa amb el Partit Popular i el cas Bárcenas en conversa amb l'exdirigent del PP Manuel Milián Mestre. A la tertúlia ens acompanyaran Josep Rull, Lluís Batlló i Ramon de Veciana. A les 9 ens visitarà el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya, Enric Vendrell. També tindrem l'espai de família i matrimoni i la vida en solfa amb Oriol Casals. Tot això i molt més aquest dimarts de 8 a 10 del matí en el primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El dimecres 23 a les 8 del vespre, vine al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com participar en la nova campanya de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Jo hi seré.
I jo.
I jo també.
I jo també.
Perquè crec en Catalunya Cristiana i Ràdio Estel.
Demana més informació i confirma la teva assistència al 93 409 27 70. Els voluntaris que finalment participin a la campanya tindran una gratificació econòmica. Recorda-ho, confirmacions d'assistència al 93 409 27 70. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs continuem en directe aquí el programa 2 de 8. Ara mateix falten 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre. Avui repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns 21 de gener i ho fem amb Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún. I comencem amb aquesta notícia que ens acaba d'arribar, i és que ha acabat sense acord la nova reunió al Parlament per pactar el text de la declaració sobiranista, que es votarà, recordem-ho, aquest mateix dimecres a la Cambra Catalana. Era la tercera vegada que CiU, Esquerra, el PSC, Iniciativa, com també la CUP, es trobaven per acostar posicions, Sara.
Doncs i finalment, com deies, no ha estat possible consensuar un sol text i, per tant, tot apunta que la Cambra aprovarà la resolució pactada ja per Convergència i Unió, els republicans i els ecosocialistes, que també tindrà un sí una mica crític, això sí, de la CUP. El PSC, per tant, en quedarà al marge. El principal motiu de discòrdia ha estat que els socialistes exigien que l'exercici del dret a decidir fos emparat per la legislació espanyola, un punt en què discrepaven la resta de partits.
No ens sorprèn,
no,
Miquel.
Gens, perquè ja vam comentar-ho la setmana passada. En aquest moment el Partit Socialista està, o hauria d'estar, en ple procés de reconstitució i de reforma, i mentre això no ho tanquin serà difícil que amb altres temes puguin tenir una posició clara. Personalment, a mi no em preocuparia gens, perquè entenc que la legislació espanyola, en tot cas, ha de ser un problema de qui convoqui, que és el govern de la Generalitat. I, per tant, la resta de partits, com a exercici democràtic, el que el dret a decidir em sembla amb democràcia absolutament lògic. Altra cosa és que també penso que aquest tema ha estat i està servint perquè no es tractin d'altres bastant importants, no? Estava mirant aquí a la portada de l'Ara, retallada SEAT. Pues, segons diu aquí, 400 treballadors menys. Mm. I suma i sigue. I aquest sí que em sembla que és un tema que hauria d'estar prioritari. I l'altre, pues, em sembla un tema important, però em sembla un tema molt més ideològic que no pas pràctic. I que un cop es decideixi això, hasta que alguna cosa s'aclareixi o no, mentrestant seguirem tenint més persones a l'atur, més retallades en sanitat, en educació i demés. Perquè al final el veritable problema de tot això parteix de que Catalunya no té un tracte fiscal correcte i rebem menys que el que donem, i està significant que econòmicament Catalunya tingui molts problemes. Dit això, que ja fa temps que ho anem arrossegant, també em sembla que el govern, dedicant l'esforç a parlar i a explicar això, està dedicant pocs esforços a que cada vegada tinguin més problemes socials, més gent al marge del que seria un estat del benestar mínim i cada vegada més problemes socials. Però, bueno, forma part de la política.
Dèiem que el debat sobiranista a Catalunya ha traspassat fronteres i ja no ha despertat l'interès dels mitjans de comunicació, sinó també de gent del terreny, experts del terreny, acadèmic com aquest Nico Kritz, catedràtic de Dret Internacional de Berlín, que comentava això. No sé si estàs d'acord, Miquel, en que ell es basa en la reacció d'aquest independentisme, no?, del sentiment independentista català. Es basa sobretot en que Espanya ha frustrat els esforços per trobar una solució federal.
Que ha frustrat els esforços, evident, però que tampoc s'ha pres excessivament en sèrio amb una proposta federal sèria, també és veritat. I, per tant, els que han defensat el plantejament federal...
Però tu creus que s'ha defensat bé, aquest...
No, no, és el que dic.
Clar.
És a dir, una proposta federal seriosa no ha estat sobre la taula. Mm. Jo ja he dit més d'una vegada que no en puc entendre com Alemanya, que és un dels referents europeus, o Estats Units, que és un referent mundial, són dos països federalistes, els posem d'exemple per moltes coses i, en canvi, no l'hem posat d'exemple per buscar un plantejament polític que doni sortida, doncs això que parlàvem, el tema econòmic, i altre dret de cada un dels governs. Als Estats Units es passa el tema és tan federal com que un estat pot tenir la pena de mort i el del costat no. Un tema tan important des d'un punt de vista sociològic com aquest, hi ha estats que tenen pena de mort i hi ha estats que no. Per tant, sí que és un govern federal amb unes competències importants. A Alemanya, tres quarts del mateix. I els posem d'exemple per moltes coses i no per un model de govern. Home, no ho sé, no em sembla massa seriós. I també crec que no hi ha hagut cap partit. El Partit Socialista ho ha intentat, sobretot des del PSC, no tant des del PSOE, però no ha fet una proposta federal suficientment seriosa, suficientment dura, i el PSC tampoc s'ha plantejat dir-li al PSOE no, és que és el que defensem, i t'informem, no et demanem permís. Que això és el que segurament, si s'hagués fet, en aquest moment, el plantejament catalanista seria un altre.
Ara mateix passa un minut de 7:45 de la tarda. Avui repassem les notícies d'aquest dilluns amb Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún. Repassem altres notícies del dia. El president espanyol i líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, farà una auditoria externa i una investigació interna sobre els comptes de la formació. És el que ha anunciat avui el comitè executiu que s'ha celebrat aquest mateix matí a la seu del Partit Popular de Madrid, després, recordem-ho, de l'escàndol que ha provocat el cas Bárcenas de presumpta corrupció que implicaria els càrrecs del Partit Popular.
I per la seva banda, la número 2 del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, ha explicat després d'aquesta reunió que ha delegat en l'actual tresorera del partit, Carmen Navarro, perquè dirigeixi la investigació interna i també que revisi fins l'últim paper, ha dit, i ha informat que s'analitzarà tot. Escoltem una part del discurs de Cospedal.
El Partit Popular ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancària fuera de España, ni tiene ni ha tenido nunca ni ha encargado a persona alguna que tenga ninguna cuenta bancaria fuera de España por cuenta del Partido Popular. El Partido Popular no se puede responsabilizar de que alguna persona pueda tener cuentas en el exterior en razón a sus actividades privadas, que tendrá que explicar donde tenga que explicar. Y para disipar todo tipo de duda, ha dado instrucciones a mí misma, como secretaria general, para que se desarrolle una profunda y exhaustiva investigación interna sobre las finanzas del partido. Con esta investigación se solicitará una auditoría externa.
De Cospedal també ha anunciat que proposarà a la resta de partits polítics un gran pacte d'estat contra la corrupció per consensuar noves mesures que contribueixin a posar fi a aquesta xacra.
Molt bé, pues, és una bona notícia que es preocupin tots per la corrupció, però a mi em resulta absolutament increïble, perquè és que a vegades tinc la sensació que ens prenen el pèl. I us explico el que vull dir. És a dir, algú es creu que hi haurà un sol paper amb comptabilitat negra o bé, que es diuen, perquè a vegades no volen dir negre, diuen bé, diuen el mateix, que digui el senyor Pepito Pérez ha rebut 10.000 euros o 5.000 o 6.000, més igual les quantitats. Llavors, ja us puc dir el que sortirà de l'auditoria. Està tot bé, tal, perquè només faltaria que la compta en va estigués malament. Llavors ja el que tenien que fer és tirar fora el comptable. Però el senyor Bárcenas, pel que sabem, els darrers 25 anys ha sigut el tresorer del Partit Popular i el gerent. Per aconseguir 22 milions, no sé de quines activitats privades parlava la senyora de Cospedal, però sembla mentira que algú es pugui creure que es poden recollir 22 milions fent de tesorer d'un partit polític. Per tant, jo ja estic segur que ningú li va encarregar que posés una compte a Suïssa, ja m'ho crec. Ara, ningú li va preguntar d'on sortien els diners. I m'agradaria saber, amb la comptabilitat X, perquè ja no sé si dir negre, si dir bé, tal, ningú li va preguntar d'on sortien els diners que li pagava. I, per altra banda, també em faria il·lusió saber si és veritat que va regularitzar amb la llei...
Amnistia fiscal.
Amb l'amnistia fiscal, un determinat número de milions. Perquè l'abogat va dir que sí. El seu abogat, que ho vaig sentir a la ràdio, va dir que sí. Que ell ho sabia, que havia regularitzat. No sabia la quantitat, però que havia regularitzat. Si el seu abogat diu que sí, no seré jo el que digui que no. Però, i això, ningú s'ha preocupat de saber com va aconseguir regularitzar uns milions siguent tesorer d'un partit i ara en diuen que faran una auditoria. Bé, jo sé el que durarà l'auditoria, estan tots els comptes bé, això ja us ho dic jo.
A tot just el dia que un exdiputat popular ha admès el pagament de sobresous a dirigents del partit, ho ha fet a través d'una carta que ha publicat a l'Iari El País.
Sí, està molt bé, que publiqui una carta. El que tenia que haver fet és anar al jutjat de guàrdia. Perquè, és clar, si un vol ser ètic, i a davant de que surt determinat tema, abans de que surti el seu nom, s'avança. No, no, el que ha de fer és anar al jutjat de guàrdia i dir que ell va rebre pel seu moment tal quantitat, que no ho farà més, i que els dolents són no sé qui. Però és que, esclar, al final tot resulta bastant complicat d'entendre, perquè aviam, algú ens farà creure ara que algun partit polític, i en aquest cas el PP, que és el que clarament l'aliada té una comptabilitat negra que la podran estudiar, si ha estat continuant el despatx, ha tingut temps de sobre per tots els papers que puguin haver, ja poden revisar papers ara. Però quan ho tenien que fer és quan cobraven.
Miquel, et sembla si marxem cap al Baix Empordà?
Som-hi, m'encanta el Baix Empordà.
Doncs perquè una vivenda de Pals va patir ahir un altre assalt en violència, al tercer menys d'una setmana. Els fets van passar cap a les 8 del vespre en una casa del municipi situada a la urbanització de Mas Pinell, al carrer Falcó.
Doncs i dos desconeguts van entrar per la força a aquesta vivenda i van sorprendre la família belga que hi viu. Els assaltants van lligar el matrimoni i també un fill seu i els van amenaçar amb una pistola elèctrica paralitzant perquè obrissin la caixa forta. S'estima que els lladres es van endur uns 2.000 euros, joies, també dos telèfons mòbils i altres objectes de valor. Les víctimes no es van poder deslligar fins al cap de dues hores i va ser llavors quan van trucar la policia. Els Mossos d'Esquadra busquen encara els assaltants i investiguen si pot haver alguna relació entre els diferents robatoris.
En una entrevista a TV3, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, s'ha mostrat avui preocupat pels quatre assalts en habitatges del Baix Empordà que ja hi ha hagut des de principis d'any.
No obstant, Ramon Espadaler ha defensat que s'ha incrementat la vigilància i també s'ha reforçat els operatius de la investigació.
La seguretat de que s'han incrementat els operatius policials de presència, els més visuals, i també aquells tan importants com aquests, els primers són dissuasoris i persecutoris, tan importants com aquests, tot allò que fa referència a la investigació, allò que probablement no es veu tant. També aquest capítol s'ha reforçat i, si s'escau, es reforçarà més.
Per aquest motiu, el conseller d'Espadaler també ha demanat temps perquè les investigacions que hi ha en marxa donin fruit.
Voldria transmetre, i ho faig des del ple convenciment, després d'haver-me reunit amb el director de la policia, amb els comandaments de la policia i haver parlat també amb els alcaldes, sí que voldria transmetre la certesa, la seguretat de que la policia està a sobre, que tenim informació que per raons òbvies de la pròpia investigació no podem fer pública, en el sentit que vostè ens deia, però que anem afinant cada vegada més. Ens caldrà temps.
Miquel, pots parlar d'aquest tema amb coneixement de causa, més que res perquè ets veí.
Sí, de Begur. I em sembla molt bé el que ha dit el conseller. De totes maneres, jo recordo que divendres ja va dir que s'havia incrementat la vigilància i que volien aviat tal. No sembla que, de moment, les mesures hagin sortit molt a efecte, perquè estem parlant d'una cosa que va passar ahir, no? Per tant, el divendres aquestes mateixes declaracions ja les feia, ja les vaig sentir a la ràdio. Em preocupa, una, com a veí de la zona, però també em preocupa veure que el desplegament policial, de moment, no està donant els resultats que ens havien promès. Esperem que tinguem més sort a partir d'aquest i que no tinguem que venir a parlar del 5è i del 6è assalt. Però el divendres ja es deia que es havia augmentat això i que això significaria que aquestes coses no es repetirien.
Tu, Rosa, hi ha preocupació per això al Baix Empordà entre els veïns.
Sí,
hi ha malestar, hi ha inseguretat.
Al Baix Empordà hi ha molt... Bueno, en aquest cas parlem de belgues, però hi ha molts veïns d'altres llocs que viuen tot l'any, anglesos, francesos i tal, en molts casos gent jubilada, per tant gent gran, que han aconseguit una posició i que estan instal·lades al Baix Empordà. I per tant, aquest tipus de persona és molt sensible a poder patir coses com aquesta. I per tant sí que hi ha preocupació.
Uh-huh. Per tant seria un perfil, no?
És que és un perfil molt habitual de persones d'una certa edat que s'han jubilat i que han anat al Baix Empordà perquè ho consideren un lloc molt adequat per viure, que ho és, i generen això, que visquin en urbanitzacions. Les urbanitzacions, sobretot ara a l'hivern, en molts casos hi ha molt pocs veïns. Jo puc dir aquest cap de setmana a l'urbanització on jo estic érem pràcticament sis parelles amb tota una urbanització que a l'estiu pues, poden ser 500. Per tant, clar, hi ha una sensació d'estar molt sol i aquesta sensació d'inseguretat pues, preocupa.
Per tant, tu diries que no s'han incrementat aquestes mesures de control? Has notat que s'han reforçat la vigilància pel que fa a Begur, per exemple?
Des del punt de vista de veí de Begur, no. No he notat cap diferència que qualsevol altre cap de setmana. Jo aquest cap de setmana he estat per Palafrugell, he estat per Regencós, he estat per Begur, i no he vist més presència policial que altres caps de setmana.
Miquel, marxem del Baix Empordà, marxem cap a Estats Units, perquè allà el president nord-americà Barack Obama ha pres possessió aquesta tarda al seu càrrec en una cerimònia en què hi han assistit mig milió de persones, serà.
Doncs sí, Mercè, Obama ha iniciat el seu segon mandat amb una crida a la unitat del país per fer front als reptes econòmics i anunciar també més reformes per guanyar garanties socials per tots els ciutadans. Obama també ha fet referència a la immigració i ha dit que els Estats Units han de trobar la forma de donar la benvinguda als immigrants que lluiten a la recerca d'oportunitats. Obama també ha promès coratge per intentar resoldre pacíficament les diferències amb altres països.
Bueno, ja està bé, però Obama té un gran problema, i és la presència republicana que té amb el Parlament seu. Mm. I això li provocarà molts problemes, de fet ja li ha provocat, i ara té un repte que serà difícil d'aturejar, que serà el tema de les armes. Vull dir, és una de les posicions.
Recordem que aquest cap de setmana hi ha hagut una altra matança, en aquest cas a Nou Mèxic.
Sí, però el que és evident és que els republicans, si l'associació del rifle té un pes molt fort a la política americana, i per tant els republicans serà un tema amb els que faran un cavall de batalla i no li posaran fàcil a l'Obama perquè se'n pugui sortir per aquesta via.
A tot això, Miquel, jo em sembla que tu tens el carnet de conduir.
Sí.
Des de fa anys.
Sí, fa uns quants.
La Sara no li preguntarem.
Millor.
Jo t'he dit que també fa pocs anys que me l'he tret. Bé, perquè ha canviat, hi ha hagut canvis importants als exàmens del carnet de conduir a partir d'avui. La principal novetat és la prova pràctica, és més llarga, inclou 10 minuts de conducció autònoma sense cap indicació de l'examinador.
Doncs sí, l'alumne, per tant, s'ha d'espavilar tot sol i, si ho vol, pot conduir amb el suport d'un GPS. La prova de conducció per cotxe i moto durarà en total 25 minuts. Abans de posar-se a conduir, a més, l'examinador pot demanar a l'alumne que faci algunes comprovacions mecàniques.
Home, té sentit, perquè el que és veritat és que en aquest moment tenim, durant molts anys hem tingut que la gent anava a l'autoescola per treure's el carnet, no per aprendre a conduir. Per tant, una prova pràctica més llarga demostrarà més les possibilitats o no de les persones amb el tema de conduir i no tant el saber contestar unes preguntes o no. El que passa és que em sembla que en paral·lel a la prova pràctica continuen incrementant el tema teòric, sí. I malauradament jo crec que la gent surt de l'autoescola amb un carnet però no sabent conduir. La prova pràctica aniria amb la línia de demostrar que saps conduir més que si saps contestar unes preguntes o no.
Clar, perquè realment, sobretot la prova pràctica a vegades és poc objectiva. Tu pots estar nerviós.
La prova pràctica que significava, bueno, en la meva època, saber fer la L, aparcar i demés, doncs, bueno, era un tema que si et posaves nerviós doncs podies, com jo, quan em vaig repetir l'examen per aparcar, que vaig fer, em sembla que 17 maniobres, quan se'n tenia que fer 3. Però jo vaig dir que l'aparcava i el vaig aparcar. A la segona vegada sense cap problema. Però el que és important és la prova pràctica de demostrar al carrer que condueixes amb una certa capacitat.
La Sara recomana.
Vinga, és dilluns, la Sara ens ha de recomanar alguna proposta per passar la setmana.
Doncs escolta, Mercè.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, donació del monestir de Santa Clara de Fortià. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Doncs, Mercè, sentíem aquesta falca de Catalunya Cristiana. No sé si el proper dimecres, a les 8 del vespre, tens alguna cosa a fer. A part de sortirem d'aquí pitant.
Em sembla que tenim pendent alguna cosa, no,
doncs,
Sara?
Doncs sí, perquè el Setmanari Catalunya Cristiana posa en marxa una campanya de captació per nous subscriptors. La fita és arribar a aconseguir 1.000 noves subscripcions i per fer-ho necessiten gent amb empenta que vulgui col·laborar-hi. Les persones interessades a participar en aquesta campanya i que a més també vulguin guanyar 20 euros per cada subscripció a Catalunya Cristiana poden assistir a aquesta reunió informativa que es farà aquest dimecres a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i serà el mateix Joan Gaspart.
Doncs ja ho sabeu, aquest dimecres a les 8 del vespre, i nosaltres també hi serem. Miquel Fernández, president de l'Associació Selva Camerún, gràcies
a vosaltres
per compartir les notícies del dia. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions avui del Mario Ramírez a les vies de so. Serà Cruz de la redacció i producció que us ha parlat també Mercè Regat. Tot seguit us deixem amb el programa .rg de Joan Ortiz. Que passeu molt bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.